A la TDT comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Francesc Garriga.
Avui la iaia no ha caigut. Val, doncs és que igual cau demà.
Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Preparat per comentar tota la jornada?
Sí.
Has patit?
I ho he passat malament i trist, acabo, sí.
Ho estem tots amb el Girona. De seguida ho comentem, ampliem opinions, el que fem, però...
Pues bueno, jo crec que moltes cosetes positives. I com tu bé dius, el diumenge que ve, el dissabte, tindrem un dia molt especial, perquè almenys tindrem els transistors amunt i avall, a veure què fa l'Atlètic amb el Sevilla, nosaltres intentant guanyar la Real. Jo crec que al final són emocions fortes, que és el que busquem.
I una segona part per a meva, serà una mica com estan els jugadors en aquest postpartit, si ha estat un postpartit especial al vestidor.
Sí, molt contents, estaven saltant i bueno, abraçant-se i disfrutant del moment. Estem en un moment molt bo i molt units a dintre del vestidor i amb moltes ganes de que arribi dissabte, pues, per a veure si podem donar una alegria final.
Hola, Rubí, Joan Camí de Ser Catalunya. Preguntar-te si durant el partit heu estat atents o al descans dels resultats que s'anaven produint a la resta de partits.
Jo no els he volgut saber i dintre n'hi hem parlat. El que estic seguríssim és que els jugadors, d'una manera o altra, estaven informats. Però no els he volgut saber perquè jo el que volia era concentrar-me en guanyar el partit i no especular si es donava un marcador o un altre. Teníem que intentar guanyar sí o sí.
I durant la setmana, tant els jugadors com tu a la prèvia dèieu que era un partit complicat pel tipus de joc que practica el Leganés. Marxes content de la competitivitat que ha mostrat avui l'Espanyol en un camp complicat?
Sí, sí, sí. Penso que si hem fet petit el Leganés ha sigut perquè hem fet moltes coses bé. Quan hem tingut pilota, jo crec que s'ha vist un Espanyol perillós en atac, perquè quan et busca passes per dintre i els trobem, de seguida podem enfrontar l'última línia. Hem tornat a fer un gol a un contraatac, que era un dels dèficits que teníem a la primera volta i ara en portem molts. I bueno, jo crec que el resultat és just, no? I al final un entrenador se'n va content quan guanya i a sobre el resultat és just.
Hola, Rubí, Dani Aguilar de RAC1, felicitats per la victòria. En la línia del que diu el Joan,
sí,
unir aquests dos elements, el fet d'arribar a aquesta xifra de punts i fer-ho com ho heu fet amb aquest joc que tantes vegades has intentat expressar-nos, et fa especialment feliç?
Molt, molt, de veritat, perquè jo veig que els jugadors nostres disfruten, s'ho passen bé, saben que costa molt guanyar partits, perquè realment costa, i per guanyar partits com a mínim has de suar com hem suat avui. Les condicions climatològiques eren complicades, moltíssima calor, jo crec que s'ha notat una miqueta, val? Però bueno, jo me'n vaig molt feliç perquè jo sé que el jugador disfruta fent-ho així.
I són un tipus de jornades que el jugador ha d'estar concentrat en el seu partit, però és evident i és complicat no pensar en altres partits. Com es prepara això, Rubí? Què els dius als teus jugadors perquè només es concentren en el
avui, seu partit? Avui res, ja t'ho dic. La setmana que ve, pues, jo suposo que ho notarem amb la nostra afició. Estarem jugant i notarem si passa alguna cosa al camp del Sevilla. Jo el que intentaré és que el meu equip estigui concentrat en guanyar el partit, en fer les coses bé, perquè bueno, juguem contra un rival, jo crec que molt important també, amb jugadors d'atac boníssims, i per tant nosaltres dintre el camp no ens podem despistar el més mínim.
Molt bé. Hola, enhorabuena por la victoria, Borja García, Deportes 4.
Recordem que l'Espanyol ha d'esperar l'última jornada, que el Sevilla, el Pizjuán, guanyi l'Atlètic Club i que l'Espanyol guanya Cornellà al Prat a la Real Societat. Tanquem Rubi perquè el Sergi Andreu ja està pendent d'ell i dels jugadors. Tenim temps fins les 10 al tercer temps per recuperar en algun moment algun testimoni més de l'Espanyol. Eudald, l'Espanyol sí, ha fet els deures.
Sí, ha fet els deures, que això era el més important, perquè si no els feia, avui ja s'hagués quedat sense opcions i a més havent guanyat l'Atlètic Club de Bilbao. Jo hi ha una cosa que voldria ressaltar que em sembla molt important, i és la voluntat que ha tingut Rubi per mantenir el discurs fins al final de que ell no llançava la tovallola i de que aspirava a arribar a l'última jornada amb opcions d'Europa. Exacte, i dic això perquè això ho deia, després d'empatar amb el Getafe, com l'Espanyol era 9 punts de l'Atlètic Club de Bilbao, i avui ho manté amb realitat, perquè és així, perquè l'Espanyol encara té opcions. Són 8 jornades sense perdre ja, l'Espanyol va tenir un sotrac molt gran a meitat de temporada, però l'està acabant com la va començar, i això també és de lloar. Són 4 victòries i 4 empats als 8 últims partits, evidentment no depèn d'ell, ha de guanyar a més amb un rival directe com la Real Societat, però evidentment qui no hauria afirmat fa 5 o 6 jornades enrere que l'Espanyol arribés dissabte que ve amb les opcions encara de poder jugar a Europa la pròxima temporada.
És que té opcions, perquè a banda que el Sevilla ho tingui molt difícil per aconseguir la quarta plaça, el Sevilla no ha fet una bona temporada com per al Sánchez-Pizjuán l'últim dia.
Correcte.
Deixar-s'hi estar.
Sí,
vull dir,
sí.
No, vull dir, no pot dimitir ni pot llançar la tovallola perquè la gent, el Sánchez-Pizjuán, l'últim dia contra el Leganés, aquell 0-3, va fer molt mal. És a dir, que l'Espanyol ho té obert. Ha de guanyar la Real, com dius, en una final, perquè la Real també té opcions.
Eudald, tens al cap l'average entre la Real Societat i l'Atlètic de Bilbao?
No, l'hauria de mirar. Però... l'únic que sé és que, bé, evidentment, entre l'Espanyol i la Real no interessa per res, perquè si el que guanyi dels dos, doncs, evidentment...
Per això, però si la Real té perdut amb l'Atlètic...
Crec, ara ho estic dient de memòria, però hauria de mirar. Crec que en un dels dos partits va haver-hi empat. No sé si la Real va empatar a Sant Mamés. Crec, jo estic dient de memòria perquè no ho tinc, que la Real també li té guanyat el gol a veratge a l'Atlètic Club.
Sí. La Real va guanyar a Sant Mamés 1-3.
Mira.
Sí, el té guanyat.
El té
és
guanyat,
a dir, la Real
no?
Encara té opcions
per
tant, de pispar-li.
Correcte, l'Atlètic de Bilbao en té prou amb un punt, és a dir, hauria d'empatar. I
però si l'Atlètic perd a Sevilla, qui guanyi de l'Espanyol Real Societat...
Correcte, és setè.
Entra a Europa.
Sí,
final.
Sí, és setè.
Per tant, l'únic resultat els penalitzaria és l'empat. Doncs molt pendents de l'última jornada, Eudald, tindreu una última jornada de ràdio,
i
d'emocions.
I ja m'agrada, perquè home, feia unes quantes temporades que l'Espanyol no acabava la temporada així.
Ja et dic una cosa, amb un estímul que és un Carmelet, que és Europa i que crec que fa justícia a la temporada de Rubio, no, Marc?
I tant, deia l'Eudald, l'Espanyol està acabant com va començar. A nivell de sensacions i de resultats és així. I el que té més mèrit segurament és que a nivell de joc no és així. És a dir, i ara és un Espanyol menys dogmàtic, sobretot en fase de possessió. És de vegades més contraatacador, per entendre'ns. I avui ho ha explotat. Ha explotat sobretot a la primera part aquest contraatac i, en canvi, a la segona ha sabut dominar amb la pilota i instal·lat a camp contrari. Hem vist les dues versions.
Hem vist dues versions de l'Espanyol durant aquesta temporada, però dues versions competitives, perquè, si ho em diu l'Eudald, 4 victòries, 4 empats als últims 8 partits avalen aquesta possibilitat europea de l'Espanyol. Doncs al Marc Maiola i a l'Eudald Serra els sentirem, i també al Sergi Andreu, a l'última jornada de Lliga, pendents d'aquesta possibilitat europea de l'Espanyol. Gràcies, Eudald, gràcies, Marc.
Vinga, vosaltres. Fins dissabte, adéu.
Us parla en Coco, benvinguts a una missió secreta. Nom, Street Mission. Lloc, PortAventura World.
Prepara't per descobrir Street Mission, la gran novetat de PortAventura World. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a PortAventuraWorld.com.
3, 2, 1, comença la teva missió.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Últim partit de Lliga al Camp Nou, penúltima jornada del campionat. El Barça ha guanyat 2-0 al Getafe amb gols d'Arturo Vidal i de Leo Messi en un partit que no passarà a la història i on vivíem de ple la ressaca de la derrota dolorosíssima a Anfield. Del que ha passat aquesta tarda al Camp Nou, i alguna cosa que t'hagi agradat especialment?
Doncs m'ha agradat el debut de Bel Ruiz, perquè crec que és un jugador que té possibilitats per ser el primer equip. Crec que és un nou... que no és un nou rematador, sinó que és un nou amb moltes possibilitats. Avui l'hem vist jugar a la banda esquerra. No l'hem vist només en fase final del joc, sinó apareixent, combinant el gol amb Messi, Sergi Roberto, una passada d'esperó a Messi, una arribada per la línia des de diagonal de banda cap a dintre, esperant la pilota a l'espai. Necessitem receptors com Abel Ruiz, alguna arribada a la línia de fons esperant i mirant on era Messi per la línia de passada. Crec que ha aprofitat molt bé els minuts. Era un debut. I era un debut al Camp Nou. I crec que Abel Ruiz ha mostrat una mica tots els seus arguments ofensius. És un davanter impactant, que probablement el Barça B s'ha encallat una mica respecte al que prometia com a juvenil. Però insisteixo que és un davanter amb moltes possibilitats. Costa molt ser davanter del futbol base del Barça i arribar al primer equip. Molt més que un migcampista. Però abans de fitxar, segons quins recursos, com a plans B o C, jo crec que Abel Ruiz és un jugador que... el Barça hauria de pensar molt bé què fa amb ell. Ja fa temps que li ha preparat un full de ruta en direcció al primer equip. Crec que aquests minuts que li ha donat Valverde no són casualitat, són la recompensa a una trajectòria i a una possibilitat de trepitjar el primer equip. Es va fitxar Boateng perquè en aquell moment Abel Ruiz estava lesionat i jo crec que aquests 20 minuts o 25 que hem vist avui gairebé diria que valen molt més que tot el que hem vist de Boateng durant la temporada, encara que hagi estat poc i que... i il·lumina la possibilitat d'un futur, encara que sigui amb un paper, diríem, complementari i no un paper principal d'Abel Ruiz al primer equip del Barça.
Setè jugador del Barça B que aquest any debuta amb el primer equip de la mà d'Ernesto Valverde. Miranda, Xumi, Cuenca, Riqui Puig, Hueguer, Collado i avui Abel Ruiz. Alguna cosa que generi dubtes?
Sí, tinc dubtes sobre si la ferida cicatritzarà abans de l'estiu. En condicions normals hauria de cicatritzar, però no som en condicions normals. Ja s'ha vist avui, per la reacció del públic, la fixació amb Coutinho, els xiulets de Busquets, per la reacció de Messi després del gol i allò que ens ha dit la Marta, mentre tots saluden a la graderia, Messi ja és al vestidor, també ens ho ha dit el Xavi, Messi estava ensorrat aquesta setmana, ha respost amb professionalitat, ha fet un gol, ha estat molt participatiu, gens desconnectat, però no ha estat alegre, i si Messi no somriu, el Barça no somriu. El Barça està en una situació, ja ho hem dit abans, desconcertant, perquè un doblet mai havia estat una possibilitat tant de consolació. És un doblet, però quan és un doblet, després d'un doblet, en una temporada amb una eliminació europea, amb una golejada a Anfield, després d'una eliminació europea, d'una golejada a Roma, jo crec que és difícil no contextualitzar el doblet. I si el Barça guanya la final de Copa, que ho hem de veure, perquè el Barça s'hi ha de presentar, la Laia ha sondejat alguns socis que van gairebé per inèrcia, amb desànim, a la final de Copa, és una situació que jo no recordo. És que fins i tot aquella Copa de la final de l'Espèria la recordo com una taula de salvació, com alguna cosa més que un compromís. I ara em costa creure que en aquests 15 dies el Barça es pugui prendre la final de Copa com el que és. La final de Copa i una possibilitat del doblet. Bé, això ho demostrarà la salut que té el club, la salut social i esportiva, com aguanta aquests 15 dies abans de presentar-se al camp del Betis per jugar a la final contra el València. No ho tinc certeses, perquè no tinc certeses de res. Tinc dubtes. Però tinc dubtes sobre si la ferida, que cicatritzarà un dia, és evident, ho farà abans de l'estiu.
Dimarts passat ens vas regalar una triple edició de No entenc, no pots entendre. El teu nivell d'incomprensió continua...
Alt. Sí, sí, alt.
I ho deixaríem aquí, doncs? Hi ha alguna cosa més?
No, espera.
Ja no hi ha més coses que puguis deixar d'entendre. No,
és que avui ja ho he... tot el que he vist ho he entès.
Gràcies, Ricard. Les conclusions del Ricard Torquemada després de la victòria del Barça al Camp Nou davant del Getafe en l'últim partit del Camp Nou, però no l'últim partit de la temporada. Queda l'intrascendent últim partit de Lliga al Camp de l'Eibar i aquest, ara, cada cop més incert, també, partit de final de Copa contra el València. Prenem posicions i seguim endavant en aquest tercer temps on, a part de la victòria del Barça, analitzarem, escoltarem i opinarem sobre el que ha passat en la resta de la jornada, en especial amb la situació crítica, de fet gairebé irremeiable, del Girona i el seu descens.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 25.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Avui ha debutat amb el primer equip del Barça, Abel Ruiz. Ha passat pels micròfons de Barça TV.
Bueno, es un sueño, ¿no? Para cualquier jugador que viene de la cantera y tantos años, ¿no? Que llevas en este club, al final pues agradece, ¿no? Esta oportunidad y estoy muy contento de poder haberla tenido. Espero tener muchas más, ¿no? En este equipo, porque la verdad que es el club donde quiero estar y donde estoy desde bien pequeñito y con la ilusión de que llegara esta oportunidad, ¿no? Y hoy ha sido así, muy contento y a seguir trabajando.
Tu ja havies estat a la gira als Estats Units a l'estiu, havies jugat també a alguns partits amistosos, però no havies jugat encara cap partit oficial i encara menys al Camp Nou. No sé quin record et quedarà tot plegat, què has sentit quan has saltat al camp?
Bueno, la verdad que al principio se pasan un poco de nervios, ¿no? Porque al final es un templo, ¿no? Es un templo del fútbol del Camp Nou y sales un poco nervioso, ¿no? Pero luego ya cuando hay balón de por medio es lo que vengo haciendo desde pequeñito y al final con esta gente que son los mejores, ¿no? Del planeta, pues todo es más fácil, ¿no?
El que fas des de petit és marcar gols i a punt has estat de debutar amb gol. Com has viscut aquesta jugada en la que has estat a punt de marcar el teu primer gol amb el primer equip?
Sí, bueno, ha sido una jugada que ha venido desde el otro lado, me he quedado solo delante del portero y bueno, he intentado definir por debajo, pero me la ha parado muy bien, me ha achicado muy bien y bueno, seguir trabajando y que lleguen estas oportunidades que es muy bonito, ¿no? Poder disfrutarlas.
Tu havies vetjat a Òscar, no havies pogut jugar. Quan has vist que entraves a la convocatòria pel partit d'avui, que anaves a escalfar, ja veies a prop el debut o fins que no t'ha cridat el míster no ho has tingut clar?
Bueno, en los dos casos, siempre que el míster te convoca, ¿no? Tienes esa ilusión de poder jugar y, bueno, al final es decisión del técnico. Y hoy me ha dado la oportunidad y a disfrutarla como he hecho, ¿no? Y ara seguir trabajando para poder tener más.
I et fets l'última, Abel. Tu encara estàs en edat juvenil. A partir d'ara, què? Com veus el futur?
Bueno, yo el futuro, ahora mismo estoy en el presente, estoy disfrutando de este momento, espero que vengan más oportunidades, como te he dicho, en el futuro y a seguir trabajando porque sin trabajo no hay recompensa.
Abel Ruiz, el davanter del Musafes, que avui ha debutat amb el primer equip a Barça TV.
Jo sóc del RAC i quan s'espatlla el cotxe també els truco, perquè mentre me l'arreglen em deixen un cotxe de substitució gratuït. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan tinc una fuita d'aigua a casa també els truco, perquè tinc incloses totes les reparacions urgents de la llar. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Pues iremos a por ella.
Sergio Busquets, que apareix a la zona mixta, encara no ha passat per la dutxa, atendre les ràdios també. L'escoltem.
Bueno, yo soy de los que pienso que al final tienes que jugar al final de temporada y por el conjunto de cosas que han pasado, ¿no? Y la trayectoria. Dicho esto, no te lo puedo decir. Nosotros estamos unidos, tanto los jugadores entre nosotros mismos como con el staff, con el club, desde el primer jugador hasta el último, con todos los del staff y desde el primer partido hasta el final, ¿no? A partir de ahí entendemos que cómo han pasado estas cosas, hay estos debates y bueno, nosotros estamos un poco al margen porque bastante tenemos con lo nuestro.
Por lo que pasó en Anfield, que ahora decías que ha sido el golpe más duro de tu carrera, por lo que ha pasado en ediciones anteriores de la Champions, donde os habéis llevado golpes duros, ¿tú crees que se necesita una revolución?
Bueno, esto es como lo de si va a servir de algo en un futuro o no, los golpes estos, ¿no? Al final es difícil saberlo. Si supiéramos que es lo mejor para el club, para el equipo, si supiéramos que estas cosas iban a servir para en un futuro que no volviera a pasar, todos seríamos los primeros que lo haríamos, ¿no? Pero tampoco hay que perder la cabeza, hay que valorar todo en general y yo creo que hay que confiar en la gente porque... Bueno, estamos en una época en la que parece que lo que conseguimos pues es fácil o cuesta muy poco y no es así, se le tiene que dar mucho mérito. Hoy he visto que tenemos la opción de volver a hacer un triplete, que hay un doblete que la historia del club se han hecho no sé si 8 veces o más o menos y las 8 prácticamente han sido en la historia reciente, ¿no? Y bueno, tenemos muy buenos jugadores, es un club que todo el mundo quiere venir y cuando acabe la temporada, pues las personas que tengan que decidir, pues supongo que quedarán a hacer lo mejor para el equipo, para el club y así será. Pero nosotros estamos totalmente al margen, tenemos que estar centrados en lo nuestro, que no es fácil estos días y bueno, y seguir hacia adelante todos juntos con el club, con la afición, con nosotros que estamos aquí dentro y prepararnos lo mejor posible para esta final que tenemos.
No sé si Sergio, us feia cosa tornar al Camp Nou, us veia molt seriosos i no sé si us ha servit d'alguna cosa al partit, com deies ara la gespa, heu anat de menys a més.
No ens feia cosa, era un moment que havíem d'afrontar. Per nosaltres han sigut dies molt durs i nosaltres també el que volem és una mica doncs, intentar sortir d'aquest forat, com he dit abans, que és bastant gran, que és molt profund i que és difícil. I avui era un dia que havíem d'assumir, que havíem d'afrontar cap endavant i com a equip i que ens serviria per saber com està l'afició, per intentar millorar i perquè ens serveixi de cara a un futur, no? Perquè avui ha sigut un punt de flexió, hem de tirar tots cap endavant junts i bueno, al principi ha sigut dur, ha sigut difícil, l'afició també doncs, ha mostrat la seva disconformitat, com és normal, no? Nosaltres ja ho sabíem i després hem estat amb l'equip, han estat bé, han ajudat en tot moment i bueno, al final doncs sabem que no és el millor moment de l'equip, del club, però que hem de tirar cap endavant i ens, bueno, era l'últim partit a casa, ens han despedit i bueno, doncs, han estat a l'alçada com sempre, no? No podem dir-li res, només que gràcies per sempre estar allà i a continuar cap endavant.
A nivell personal, tens la sensació, estàs trinxadíssim, vull dir, portes molts anys jugant molts partits, tens la sensació d'una oportunitat de dir, doncs, i no t'estic retirant, però d'una Champions que la teniu a tocar i això és el que encara us afecta més, que estàveu amb una plenitud, que l'equip, la columna vertebral es continua fent una mica més gran i això és com una oportunitat perduda?
Sí, independentment de la gent o minuts, els quilòmetres, sabíem que era una oportunitat única, que estàvem a un pas d'una final, que la teníem a la mà per al resultat que havíem fet aquí a casa, i bueno, i perquè ja són 3 anys que han passat 4 vegades que quan hem anat a jugar fora de casa contra equips que són potents a les seves lligues, doncs ha passat això, no? I bueno, per això ha sigut tan dur i per això l'ambient i l'equip està tocat, però bueno, crec que avui pot ser un punt de flexió cap endavant, que tots junts hem de tirar cap endavant i anar en la mateixa direcció. Sabem que l'afició sempre estarà al costat nostre, perquè bueno, avui, com he dit al principi, és normal que estigués així, però mica a mica doncs, han anat a estar amb l'equip i segur que estaran amb nosaltres, que tenim una oportunitat d'aquí 2 setmanes amb la final de Copa de guanyar 2 títols aquesta temporada i l'hem d'agafar.
Sergio, i llavors parles de les davallades que heu tingut els últims anys, aquestes 4 vegades on heu tingut resultats molt durs a camps d'equips grans. Tu quina creus que pot ser la solució? Intentar buscar nous jugadors per rejuvenir la plantilla? No sé, creus que l'estil del Barça dels últims anys s'està respectant en aquests partits? No sé, com ho veus tu? Quina creus que pot ser una de les claus per solucionar-ho?
No, ara no és moment de buscar un culpable o buscar una solució, no? Ara és moment d'estar junts, com he dit abans. Sí que hem fet coses malament, perquè si no passarien. També les han fet bé a casa, no? I també hem aconseguit fer coses importants, però bueno, al final doncs influeixen molts factors. Ara hem d'estar junts i anar cap a dalt, intentar que acabi la temporada de la millor manera possible.
Doncs gràcies, Sergio, per donar la cara sempre. Busquets marxa i arriba un nou protagonista al Barça. No sé com tenim els protagonistes als altres camps, perquè podria gravar a Rakitic, si voleu.
Home, també ha estat notícia, eh?
El posem,
fes.
Sí, sí. L'escoltem, i si alguna cosa em dieu.
¿Cómo sientes esta victoria?
Bueno, me puedo decir, me puedes preguntar lo que a ti te apetezca. No tengo ningún problema. No, bueno, claro, que ha sido muy, muy difícil. Pero también teníamos muchas ganas de jugar ese partido, de despedir esa temporada en frente de nuestra afición de la mejor manera posible. Que cuesta, es normal. Yo creo que ha sido un golpe muy duro para todos nosotros. Pero bueno, pues digo, ha llegado a lo mejor también en el momento perfecto de poder jugar en casa, de poder hacer un partido importante, de enseñar a la afición que, bueno, lo que pasó, a los primeros que más nos duele somos nosotros mismos, que lo entendemos, y de ahí, pues mira, creo que aprovechamos esa oportunidad de hacer un buen partido contra uno de los mejores equipos esa temporada en nuestra liga, y creo que también merecimos ganar con 2-0.
Iván, ha causado mucho revuelo una fotografía tuya en la feria de abril, el día después de la debacle en Anfield. No sé si tienes algún mensaje para transmitir a la afición, y también se ha publicado que los Boixos Nois vinieron a tu casa para reprocharte este comportamiento.
Bueno, aprovecho en ese sentido que si tengo que pedir perdón, que no tengo ningún problema. También sabéis que soy muy abierto, ante todo también decir soy padre y marido, y para mí la familia es lo más importante. He ido a Sevilla para poder estar con mi familia, eso es para mí lo primero. Después soy muy abierto, si alguien me pide una foto o quiere hablar conmigo de lo que sea, nunca diría que no o daría la espalda. Así que soy como soy, por eso digo, yo entiendo y acepto la opinión de mucha gente, y de ahí no tengo ningún problema, pero por eso digo, yo soy como soy, un hombre muy de frente, vivo el fútbol al 100%, mi compromiso es, creo, sin duda lo máximo. Soy un agradecido de poder formar parte del mejor club del mundo, y lo único que quiero es lo mejor para mis compañeros y para mi club, por supuesto. Después, la situación que había con los Boixos Nois, no entiendo ante todo cómo ha salido eso, porque han venido 2 personas que yo conozco, hemos hablado muy bien, muy positivo. Me dieron su apoyo máximo, también me dijeron que me quieren entregar una placa por el agradecimiento a lo que estoy haciendo por el club, así que no sé, ante todo, por qué ha salido eso, y cómo ha salido, y el que lo ha puesto, bueno, pues digo, respeto mucho la opinión, pero no podemos decir que esa pared aquí es negra si es blanca, así que la próxima vez, si se necesita cualquier cosa, sería bueno informarse bien. y de ahí también estoy muy abierto de hablar con todos. Hemos hablado con los dos chicos un buen rato, por eso digo, estoy muy abierto, que los conozco de antes, y también agradezco mucho de que me ofrecieron esa placa, que la voy a recibir con mucho orgullo, por supuesto. O sea,
no te sabe mal que vinieran estos dos aficionados que dices que fueron a tu casa, pero te arrepientes un poco de lo de la feria de abril.
No es que me arrepiento, yo soy padre. Si a mí mi hija me llama, yo ahora mismo también tengo que disculparme y me voy. Pues digo, para mí la familia es lo más importante. Yo lo que quería es estar con mis chicas, y eso es. Y después que salgo a la calle, también es normal. Creo que es normal. Tengo que comer con mi familia.
Surt Valverde a la sala de premsa.
Jo respeto moltíssim
l'opinió. Pràcticament els mateixos titulars.
També sortirà el Sèvio d'aquí uns segons a la sala de premsa de Montilivi.
Recuperar els jugadors després d'una patacada, tornant a jugar i pensant sobretot en la final de Copa.
Pues, hombre, un poco de todo. Desde luego era un partido difícil y ya lo comenté ayer en la rueda de prensa. No era un partido para no estar, sino era un partido, y es un partido para estar. Pues porque en los últimos partidos que hemos jugado aquí en el Camp Nou han venido más de 90.000 personas y bueno, jugar a favor de corriente siempre es más sencillo con el impulso de la gente, y hoy tenemos que dar la cara. Y sí, es verdad que han jugado bastantes jugadores del otro día, hemos tenido días de descanso y además los jugadores querían jugar y yo también quería que jugaran, porque es lo que nos tocaba, y cuando te toca pues tienes que estar aquí. Hoy era un partido más difícil, hemos empezado un poco dubitativos, con algunas pérdidas, con poco ritmo, ellos nos apretaban muy arriba, querían aprovechar un poco la situación y bueno, nosotros poco a poco hemos ido, yo creo que de menos a más, y el segundo tiempo pues ya hemos generado más situaciones de gol, por lo menos a las que estamos acostumbrados. Y bueno, y también el público al principio ha empezado un poco, pues bueno, hemos escuchado algún silbido, pero después la gente ha estado con nosotros y todos teníamos que pasar el trago, ¿no? El entrenador, los jugadores, el público, y hemos ganado porque para nosotros era importante ganar hoy.
Hola, Ernesto. Marta Ramón, de RAC1. Consideres que s'ha fet el primer pas per aixecar el cap i mirar cap endavant a la final de Copa, o estàs preocupat per l'estat anímic dels jugadors, incidint amb el que mencionava ara la companya d'aquest Leo Messi tan, tan seriós que hem observat avui al Camp Nou?
Bueno, claro, que es el primer paso. Eso es como todo. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Siempre cuando tienes un batacazo, cuando tienes una mala noticia, cuando las cosas no te han ido bien en un momento determinado, pues acusas el golpe, pero todo el mundo se levanta, todo el mundo trata de levantarse. Y claro, al principio pues cuesta, pues porque todo cuesta, porque es un esfuerzo importante, pero no hay nada como el movimiento para que eso vaya funcionando. Y bueno, el año pasado ya nos ocurrió, tuvimos algún partido difícil, pero luego ganamos la Copa, luego ganamos la Liga y ahora pues bueno, tenemos en mente esa final y nos falta esa semana para preparar el partido del domingo, que también tiene que ser una prueba para esa final, y bueno, estamos en ese proceso.
Aquí sí que Rodríguez en directo para Moguts de Ser Catalunya detrás.
Sí.
¿Cómo está Coutinho? ¿Va a llegar a la final de Copa o no por la lesión? Y anímicamente, por los silbidos, ¿cómo lo has visto, si es que has podido hablar con él?
Bueno, no he hablado con él, pero bueno, es verdad que al principio la gente ha silbado en algún momento, pero también es verdad que en poco tiempo el público le ha querido dar la vuelta, ha querido animarle, y se han escuchado muchos aplausos. Bueno, yo creo que también la gente trata de ayudar al equipo, y yo creo que eso es lo mejor. Trata de superar ese punto de dolor que tienen y ayudar a los jugadores. Y en cuanto a la lesión, pues no lo sé. La verdad es que no ha sido una sobrecarga, eso que se le va cargando el bíceps según va avanzando, sino que ha sido un movimiento claro. Entonces, eso me hace ser un poco más precavido, porque ha sido una situación ahí al lado del banquillo, y vamos, pero lo sabremos rápido.
Mister, buenas tardes. John Valleri, Cadena COPE. De cara a la final de Copa, la solución que has probado hoy con Messi de falso 9 es lo que más tienes en la cabeza ahora mismo, ante las bajas que hay.
Bueno, es una posibilidad que ya hemos utilizado otras veces y podría ser. De todas maneras, tenemos que esperar porque no sabemos. Ahora mismo tenemos otro jugador que ha caído lesionado, que no sabemos el alcance que puede tener. Tenemos el problema de Arthur, en fin, hay que hilar muy fino, pero bueno, podría ser una solución.
Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez, en directo Radio Estadio Onda Cero. De los jugadores, dentro de ese tono de caimiento de casi todos los jugadores, uno de los que se le ha visto más afectado es a Leo Messi. No sé si tiene esa sensación, el jugador apenas ha celebrado la jugada en la que ha participado en el segundo gol, luego no ha salido a aplaudir. ¿Le ves especialmente tocado?
Bueno, está como todos, haciendo ese esfuerzo por superar la situación y, bueno, algunos son más expresivos que otros, nada más, pero todos teníamos muchas esperanzas y muchas ilusiones puestas en esta final que no vamos a poder jugar y tenemos que seguir adelante.
Buenas noches, Ernesto. Hola. Cristina Caparrós, de Esfera Sports. El Barcelona, con usted al frente, ha sido líder en 72 de 76 jornadas, solo 4 derrotas en 75 partidos. A una jornada de concluir, ¿qué balance hace Ernesto Valverde de estas dos temporadas en Liga? Muchas gracias.
Pues es que lo hubiese firmado cuando vine aquí. No tengo ninguna duda, sobre todo porque algunas de esas derrotas han llegado además cuando ya hemos sido campeones, ¿no? Como la del Celta de este año, como la del Levante del año pasado. O sea, hemos tenido, yo creo que, dos derrotas en Liga que nos supusieron, pues bueno, el perder puntos significativos. Las otras dos no han sido significativas. Y bueno, pues en Liga la verdad que hemos tenido un balance extraordinario. Vamos, no lo sé. Esas son cosas que, claro, con el día a día nunca las vas pensando y supongo que hay que pararse un poco a mirar atrás y después los números están bien. Pues la verdad es que están bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, siempre si llegas al final del campeonato ganando la Liga en el último minuto y tal, parece que sabe mejor y a veces cuando ganas faltando 3 jornadas luego no terminas de saborearlo. Pero bueno, lo estamos saboreando a pesar de los problemas que tenemos.
Hola Ernesto, buenas tardes. Es una pregunta quizá un poco incómoda, pero estos días se han dicho muchas cosas. ¿Usted se ha llegado a plantear la dimisión en algún momento?
Perdón, Víctor
Malo, Culemanía.
¿Perdón?
Si usted se ha llegado a plantear en algún momento presentar la dimisión.
Pues no.
Bona tarda, Albert Nadal del diari Ara. Has parlat una mica de la reacció de la gent. No sé si és la reacció que t'esperaves del Camp Nou. Us han acabat aplaudint al final i si estàs satisfet amb com ha respost el públic avui després d'aquest partit complicat, després de la derrota de Liverpool.
La verdad es que lo esperaba. Sí, esperaba que tuviera esta reacción. Es verdad que al principio nos han silbado un poco, pero bueno, ¿cómo no te van a silbar? O sea, lo que quiero decir es que al final cuando tienes una derrota como la que hemos tenido nosotros, pues la gente te lo hace ver y es normal y aceptamos las críticas, pero también sabía que la gente se iba a posicionar con nosotros si nosotros hacíamos un buen partido y sobre todo si dábamos la cara, porque es así, porque la gente está con su equipo y parece que hay mucho ruido y todo esto, pero al final la gente es del equipo y lo que quiere es apoyarnos y tener razones para seguir viniendo. No se pueden cambiar las cosas de repente en 4 días. Y la verdad es que en ese sentido estamos contentos por eso y agradecidos, claro.
Hola Ernesto, buenas tardes. Jordi Blanco de ESPN. ¿Cómo explicaría que a pesar de la lesión de Luis Suárez, Boateng no tenga ni opción de entrar en el banquillo? ¿Y fue un jugador que cuando llegó usted apoyó su fichaje?
Pues se explica porque soy el que toma las decisiones y a veces decido que juegue uno y a veces decido que juegue otro. Y yo soy una parte más de la plantilla, no. Es una parte del club y asumo absolutamente todo lo que hace el club.
Sí, Alex Franquet para El Correo, para cambiar un poco de tema y desintoxicar un poco. Esta semana jugáis contra Eibar.
Sí.
Cucurella y Cardona, sé que les habrás visto poco, pero ¿qué opinión te merece lo que están haciendo y cuentan para el futuro?
Pues son dos jugadores que están haciendo una gran campaña. En el caso de Cardona jugando en su puesto habitual, más o menos, y en el caso de Cucurella en una posición diferente a la que jugaba aquí, jugando más adelantado. Y bueno, ya veremos qué es lo que decide el club. Desde luego son jugadores, ¿cómo decirlo? Vamos a ver. No ellos, sino para cualquier jugador, pasar por la mano de José Luis Mendilibar tiene un punto de aprendizaje que yo creo que es bueno para todos. Y en este caso yo creo que ellos lo están aprovechando y además están haciendo con un nombre en primera división y alto nivel, y estamos contentos por eso.
Ernesto, por acá, aquí, sí. Enzo Olivera para ADN, el diario de La República. En algún momento dijiste que era válido la posición de Vidal. No recuerdo bien si en ese momento Luis estaba lesionado o había una situación puntual, pero también dijiste que era válido que sea un referente en algún momento viniendo desde atrás. Hoy tuvo esa posición, siempre y cuando la ausencia de Suárez fue también repetida hoy. Es válida a futuro y el gol que hizo es un premio también seguramente para estos buenos partidos que ha hecho. Gracias.
Sin duda. Es un jugador que nos da una gran energía, que también fue criticado cuando llegó aquí. Y sin embargo, con el tiempo está dando un gran resultado. Pero más que nada porque aporta cosas diferentes. Y es un jugador que puede jugar en todas las posiciones del centro del campo. Hoy, según ha ido avanzando, yo le he colocado todavía más adelante, porque pensaba que ahí cerca de Leo nos iba a dar. Y se ha movido bien. Y dentro de sus características nos está ayudando mucho.
Hola, Ernesto. Albert Maia, del Nacional.cat. Com es motiva els jugadors per un partit com avui, que és intranscendent perquè la Lliga ja està guanyada, que donin la cara i que guanyin el partit?
Pues, hay cuestiones que evidentemente tienes que intentar mover para que el equipo pueda afrontar un partido de este tipo después de un golpe como el que recibimos el otro día. Pero no nos engañemos, somos profesionales y tenemos un trabajo al que tenemos que responder delante de mucha gente. Delante de mucha gente que viene al campo, delante de mucha gente que está en su casa y delante de tanta gente que estamos, ante los que estamos obligados. Y eso está en el oficio. O sea, al final, cuando llega un partido en un momento sencillo, lo puede jugar cualquiera. Cuando llega un momento como este, hay que jugarlo y hay que superarlo y hay que estar ahí.
Última pregunta.
Bona tarda, Ernesto. Jordi Carnet, del Món.cat. Minuts abans que comencés el seu partit, Guardiola ha guanyat la seva segona Premier consecutiva amb uns números de rècord. El món del futbol l'ha elogiat. Quin missatge li vol enviar a vostè? Gràcies.
Pues que tiene un mérito extraordinario. Por lo que va haciendo, no solo por ganar ahora la Premier, sino por lo que lleva haciendo durante tanto tiempo. Es el mejor, para mí, ya lo dije en su momento, es el mejor entrenador del mundo y un entrenador que se aprenden cosas cada día. Y le felicito absolutamente. Y bueno, todavía tiene la posibilidad de ganar un título más con su equipo. Y no sé. No sé, aquí la verdad es que lo apreciamos todos.
Gràcies. Sí.
Doncs marxa Valverde, tocat com la resta de l'equip. Avui els jugadors volien donar la cara, volien jugar, Valverde també ho volia i ho han fet. Ha dit que no s'ha plantejat en cap moment presentar la dimissió i molt pendents de Coutinho. No ha estat gaire optimista, però també ha dit que ho sabrem ràpid, perquè de fet ara mateix ja li estan fent proves a la ciutat esportiva a Coutinho per saber l'abast de la lesió.
Saps aquest missatge de...
Hola, ja ha nascut i pesa 3,8 kg. Tot molt bé, la mare està perfecta, ja estem a l'habitació.
És el nostre ofici, assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
I ara a Montilivi entra Eusebio en una roda de premsa. Eusebio amb els ulls negats, pràcticament a punt de plorar. Comença la roda de premsa de l'entrenador del Girona.
Hola, Eusebio. Hola. A part d'intentar donar ànims, com se't queda el cos després d'aquest partit?
costa articular paraula en Eusebio, molt emocionat,
pues,
a punt del plor.
Un momento difícil en el que lo primero que quiero hacer es asumir mi responsabilidad de todo lo que ha pasado. Creo que tengo una gran responsabilidad de todo lo que ha pasado. Llegué aquí con una ilusión enorme por darle continuidad a todo lo que estaba viviendo este club las últimas temporadas. Me sentía fuerte, me sentía capacitado y veía que todo lo que había alrededor de este club era lo idóneo para poder conseguirlo. Trabajado durante todo el año con la confianza de que lo íbamos a conseguir, es lo que le he transmitido a los jugadores y lamentablemente no ha sido así, con lo cual, bueno, creo que les he fallado, creo que he fallado al club en la confianza que depositó en mí desde el principio. Y en estos momentos lo único que me queda es pedir perdón, asumir mi responsabilidad y pedir perdón a toda la gente que, aún en momentos difíciles, ha decidido seguir confiando en mí, creyendo en mí, y han querido hasta el final y yo no he sido capaz de darles lo que ellos esperaban. Entonces, perdón a la dirección deportiva, a los dueños, perdón a los jugadores, a todos los empleados que han trabajado y se han dejado el alma por este club. Y perdona a la afición y a todos los que queréis al Girona, a todos los aficionados, pero en el fondo a toda la ciudad, a toda la provincia, a cantidad de simpatizantes que hay en todo Cataluña, por este club que ha hecho cosas muy importantes las últimas temporadas y que yo estaba convencido de que hemos hecho muchas cosas para merecerlo, pero la realidad es que si no lo hemos conseguido es porque hemos fallado. Y bueno, por mi parte es lo único que me queda por decir en este momento. Sí, jo crec que...
Si vols, Eusebio.
Sí.
Si vols, evidentment, entenc la situació.
Sí.
Vull dir, tenim situacions, cadascú té la seva, i jo et voldria preguntar, igual que les victòries, té felicitat per les victòries, et dono el condol per la notícia del descens.
Gràcies.
Perquè entenc que també és això el que s'ha de fer.
Gràcies.
Et vull preguntar simplement per què s'ha baixat.
Per què s'ha baixat?
Sí.
Bueno, ya lo he explicado, ¿no? Hemos estado a la altura, hemos fallado en muchos momentos, hemos fallado en muchas cosas, habrá momento ya de analizarlo todo, pero en estos momentos sí que en ese sentido yo asumo una gran responsabilidad, creo que he fallado, que no he sido capaz de conseguir una mayor regularidad, que nos hubiera permitido el tener el objetivo y bueno, lo siento.
Hola, Eusebio. Xavi Solent, directe de la TDT de Catalunya Ràdio. Ja ho vivim tots com un descens, encara que no és matemàtic, però vaja, és totalment virtual. M'agradaria saber què els has dit als jugadors i com han d'afrontar aquest final de temporada que els hi queda.
Bueno, en el fondo somos profesionales, somos personas que tenemos que estar preparados para afrontar cualquier situación que nos llegue en la vida. Esta es muy dolorosa porque profesionalmente es algo que te marca. Pero la vida sigue, la profesión sigue. Uno en la vida pues se tiene que levantar de los golpes, por muy duros que sean. Este es durísimo. Pero pues se tendrán que levantar, nos tendremos que levantar todos, seguir para adelante. Tenemos una vida, tenemos una profesión y seguir creyendo y confiando que para llegar a conseguir objetivos, pues uno se tiene que levantar tantas veces como caiga. y bueno, pues análisis todos y analizar en qué hemos fallado y levantarse y seguir para adelante. Vale. Bona nit, gràcies.
Fins aquí la roda de premsa de Eusebio.
Us parla en Coco. Benvinguts a una missió secreta. Nom Street Mission. Lloc PortAventura World.
Prepara't per descobrir Street Mission, la gran novetat de PortAventura World. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a PortAventuraWorld.com.
3, 2, 1. Comença la teva missió.
Vicepresident Borda.
En aquest tercer temps on també donem la benvinguda al Jordi Borda, bona nit. Per parlar no només del Barça sinó també del que estem vivint ara a Girona. Escoltàvem un afectadíssim Eusebio Sacristán. Jo no sé si recordeu algun entrenador després d'alguna derrota, d'alguna desfeta.
El mateix Eusebio, Bernat, va posar-se a plorar al vestidor de l'estadi insular de Les Palmes o del nou insular, a l'estadi de Gran Canària, en un partit contra Les Palmes que el descans ja estava perdent el Barça B 3-0. I ho va reconèixer després en una entrevista amb el Pere Escobar aquí a Catalunya Ràdio. Vull dir que ja havia tingut, no en públic, però sí al vestidor.
Doncs...
Hi ha l'Eduard que ens sent?
Sí, encara sóc aquí, sí. Sóc aquí a la zona de Bupi.
Com està Montilivi ara? Buit?
Ara està absolutament buit. Només s'han quedat uns quants aficionats del Girona, els del jovent gironí, cridant, fins i tot hi ha hagut alguns crits de dimissió, suposo que també devien anar cap a la llotja.
Dimissió cap aquí? Cap a Eusebio?
Directiva, deien.
Directiva dimissió.
Sí, clar, és que cridaven.
Sí, però la directiva, sobre qui va això?
També et dic que era molt poca gent.
Sí, eren 15 o 20. No ha estat... La majoria de gent, quan han fet l'1-2, han marxat ja cap a casa, tothom s'ha quedat en silenci, he vist molt de plors i tothom cap a casa, però és que ha estat un drama, eh?
Xavi, que a baix que es viu?
Mira, per veure les imatges d'Eusebio, el que sentíeu és el que us imaginàveu. Mm-hmm. Era l'entrenador havent de parar més d'una vegada a la roda de premsa perquè estava a punt de posar-se a plorar. Ens han demanat, sisplau, que no fessin més preguntes després de les dues que heu pogut sentir.
Estava tan afectat com ho sentíem,
sí,
no? Que
sí,
no ho veiem.
Sí, correcte. Mm-hmm. No, és que no podia articular paraula. Els ulls se li han negat, estava plorant. És així de cru, però així de clar. Els jugadors pràcticament no han sortit, els han esperat la majoria a la zona de televisions amb drets. Mm-hmm. Ens diuen que sortirà l'ex Granell, que crec que és l'únic portaveu. I
és el capità, oi, Xavi?
Sí, és el capità. També et dic que l'he vist després del partit plorant moltíssim i estarà afectadíssim, i ja està. Hem demanat també poder parlar amb Delfi Gelio o amb Quique Càrcel. El president i el director esportiu ens han dit que no.
Eduard, com se'ns ha escapat, això?
Sí, no ho sé. Jo crec que s'ha anat escolant entre els dits.
Però és que ha estat una caiguda com molt llarga, no?
Sí. Últimes 9 jornades, només una victòria. No s'ha guanyat cap partit a l'Osca. Aquí a Montilivi ja ha guanyat el Villarreal. Avui ja ha guanyat el Llevant. I el Girona consecutivament ha perdut el camps de Valladolid i del Celta. Tots rivals directes per la lluita pel descens. I, evidentment, amb aquests resultats es mereixia el Girona baixar. 9 jornades consecutives amb només una victòria.
O sigui, són 3 punts de 27?
Són 3 punts de 27.
Perquè no hi ha cap empat.
No hi ha cap empat. Són tot derrotes i només aquesta victòria contra el Sevilla. El que passa que el problema és que ha estat una caiguda lliure, perquè sortir de Leganés fa un parell de mesos a 9 punts de la zona de descens, pràcticament l'equip salvat, i després s'ha anat escolant aquesta primera divisió com una aigua que et passava entre els dits, i a sota no hi havia res. Ningú ha fet res per evitar aquesta caiguda lliure. Quan es veia venir i tothom era conscient que l'equip anava de caiguda lliure. És veritat que només ha faltat una victòria. Però vaja...
Però sí, crec... home, és que com dius tu, si en les 10 últimes jornades guanyes, fas 3 de 30... Has d'estar en zona europea per no baixar.
Sí, Ricard, però és que a més has perdut contra tots els rivals directes.
Yeah.
Aquesta segona volta només has fet 13 punts. Has perdut el camp del Valladolid, que era un partit a vida o mort. Has perdut el camp del Celta. Aquí t'ha guanyat el Villarreal. Aquí t'ha guanyat el Llevant. Més enrere t'havia guanyat l'Osca. L'únic que has guanyat els dos partits ha estat en el Rayo Vallecano, però això ja en fa molt de temps. I tot el que sap més greu és que tant que havia costat arribar a primera divisió, ha semblat que ningú ningú feia res per evitar aquesta caiguda.
Bernat, Borda, Garriga, Campos, avui comencem pel Girona.
Clar, però és que és el que diu el Solà, o sigui, quan acumules aquests números has de baixar perquè són números de descens, i el problema és que ningú ha fet res, que es veia venir, que fins i tot ja el dia del Valladolid, que semblava que anaves tard, però és difícil que si haguessis canviat d'entrenador fessis menys punts que els que ha fet el Girona amb Eusebio. Per tant, jo crec que aquí és bastant clar que l'error, més enllà que Eusebio és responsable, però també ho és qui deixa Eusebio aquí durant 3-4 jornades.
Potser és que no tenien una opció clara per substituir-lo.
No, això és veritat.
No, ja. No, però això no és una excusa.
Però s'ha de tenir.
Has de tenir preparat un pla B sempre. I a més és un equip que lluita per no baixar.
I a més a més, al mercat d'hivern es veia que l'equip li faltava
i fitxa Raúl García.
Sí.
A mi, si em permeteu, com que Eusebio, el Xavi i jo el coneixíem de l'època del Barça B, sí. A mi, des del primer moment, em va convèncer Quique Cárcel perquè s'havia enamorat d'Eusebio en la conversa, sí. Però em va semblar en aquell moment ja un error, perquè crec que Eusebio va molt bé quan les coses van bé i són plàcides i la mar es calma, però quan van maldades, els jugadors miren a la banqueta i allà no hi ha iniciativa. Per tant,
és que fins i tot, Jordi, perdona, avui ho explicava en Xevi, que l'equip estava baixant a segona divisió
i allà no hi havia reacció des de la banqueta.
No hi havia reacció, vull dir, estava amb les mans...
I Onésimo no em sembla algú que complementi a Eusebio. Per tant, diguem-ne, per mi, des del meu punt de vista, l'error del club, de l'estructura, de triar primer Eusebio, acompanyar-lo o deixar que vagi acompanyat d'Onésimo, i després, això que digui el Garriga, de no intervenir, doncs home, jo crec que és una fallada estructural de l'entitat.
Bé, tu tries Eusebio ara fa un any, quan havies de prendre una decisió que era molt important, com substituir l'entrenador referent al líder del Girona. El líder del Girona havia estat Machín.
Sí.
I després de fer un càsting, doncs et convenç Eusebio. Eusebio, la idea d'Eusebio és la idea de Machín? No, però et veus capaç de matisar mica en mica el projecte.
Error.
No, però
error. No,
el tema és que fins a mig camí no t'has adonat que no hi ha hagut connexió en cap moment.
Fins aquí era
doncs doble error.
Fins aquí era correcte, tu podies confiar en Eusebio, però ja sabies que fitxaves. Ja sabies que Eusebio, ni amb els jugadors, ni amb l'afició, no els hi demanava aquells crits que feia Machín, ni havien crits ni cop de puny sobre la taula. Tu ja sabies que fitxaves, però quan la cosa s'estava escolant, una aigua que te passa entre els dits, que sota no hi tenies un cubell, i tenies una altra cosa amb forats. La cosa s'anava escolant, i més a més, ara ens pot explicar en Francesc Cargol, de temes més tècnics, no? De canvis, de no tenir un lateral dret pur, de tenir un lateral esquerre lesionat i que Raúl García ha acabat desapareixent, de que el suplent d'Estuani sigui Dumbià, vaja, moltes coses que tindrem temps de
parlar. Espera't, i Jordi, si em permeteu, surt un altre plorós, ara en aquest cas Àlex Granell, el capità del Girona, que de seguida ara
Àlex, ens està tenent. Bona nit, són moments molt difícils. Què passa en aquest moment per al cap? Què penses?
És molt dur, només demanar disculpes a l'afició, a tota la gent que estima el Girona, a tots vosaltres. La primera divisió era un somni per tots. El vam fer realitat i avui el perdem. Ho sentim moltíssim. Les meves disculpes són molt sinceres, ho sento molt per la part que em toca. Estic molt trist pel que ha passat avui. El Girona últimament, en els últims anys, hem viscut nits de molt dolor. Cap any és d'impàs, aquest any és molt dur perquè perdem la primera divisió, i el meu desig és que serveixi d'aprenentatge per un futur i tornar a somiar un altre cop en tornar a ser aquí.
Hola, Àlex. No és matemàtic, evidentment hi ha una opció remota, però vosaltres al camp ja heu demostrat que el descens és fet. Us sentiu així com que ja sou un equip de segona divisió?
Mira, si et dic la veritat, jo no sabia ni que hi havia una opció remota, suposo que és... que no és real, sí, perquè evidentment sabíem el resultat que feien a Vallecas, sabíem que havíem de guanyar, aquest era l'únic objectiu que teníem, i ja quan encaixes l'1-2, sí que ja des de dins estàs jugant, però saps que tens el cap i el cor a la segona divisió.
Hola, Àlex, aquí al darrere, no sé si em veus, Gerard Ballera en directe a RAC1. Et voldria preguntar directament per què s'ha baixat, què s'ha fet malament durant tota la temporada.
Gerard, no ho sé, ara em fas una pregunta que m'exigeix mirar en perspectiva i, només sóc capaç d'entendre el que ha passat avui, que el que ha passat avui és segurament un sinònim del que ha passat al llarg de la temporada, en què som capaços de fer el més difícil, que és avançar-nos al marcador, en un partit en què ells buscaven fer un partit llarg i trebat, i fem el més difícil, i al cap de la següent acció ens empaten. Crec que hem tingut capacitat de reacció i fer ocasions suficients per fer el 2-1, però no ha entrat, i després amb l'1-2 sí que ens han matat. Si em preguntes pel llarg de la temporada, ara mateix sóc incapaç de mirar en perspectiva.
Àlex, ara tot és molt en calent per pensar més enllà. Comentaves que ens hem de refer i tornar a mirar la temporada que ve. Et veus tu i veus part d'aquest vestidor amb empenta de l'any que ve tornar a lluitar per això, o és moment de passar la goma i que vinguin d'altres?
No ho sé. Jo estimo molt aquest club. Jo desitjo el millor per aquest club. Jo em sento el màxim responsable del que ha passat com a capità. Ara mateix no sé el que passarà. Els meus companys sé que estan amb un dolor immens. El vestuari, jo és el vestuari que està més tocat del que he vist a la meva trajectòria esportiva. No sé què passarà, però evidentment avui és un dia dels dies més tristos de la història del club, però bé, amb una mica d'esperança perquè això serveixi per tornar a ser tots algun dia a primera divisió, perquè la ciutat, l'afició i tota la gent que estima el Girona s'ho mereix. Gràcies.
Doncs més llàgrimes als ulls, en aquest cas, pel capità del Girona.
Déu-n'hi-do. La veritat és que, vist així en perspectiva, el Girona ha baixat a segona, el Nàstic ha baixat a segona B, el Reus ha desaparegut.
Sí, noi.
I compte que, aviam, jo crec que el Peralada
penja d'un fil, no?
Sí, no sé si penja d'un fil o que és el filial del Girona, o si ha baixat matemàticament.
No, encara no, però necessita...
No ho tinc controlat, però...
Necessita una carambola que implica dos equips, però està a 3 punts, diguem-ne, de la promoció a tercera, 3 punts, quan només queda una jornada, però ho té tot gairebé...
Vaja, com el primer equip.
Que no ha baixat, però com si hagués baixat. Necessita una carambola per salvar-se.
Sí.
Déu-n'hi-do, tu.
I han canviat de director esportiu, ja no, de cara a la pròxima temporada serà Nito Santos. Per tant, és possible que ja el Peralada i el Girona, al final d'aquesta temporada, doncs trenqui la filiació.
Ara el Hamu, era Ivan Hamush, no?
Sí, Ivan Hamush, sí, del grup de Quique Cárcel.
Això s'havia confirmat, vist... però per la temporada que ve.
Sí, de cara a la temporada que ve. He vist un tuit que...
Això vol dir alguna cosa a nivell estructural, no?
És evident, és que ara han de passar coses. No,
clar,
no...
és que tampoc... Ara podem parlar de que no està garantit, diríem, la continuïtat del Girona pel que fa a la propietat tal com està configurada?
No ho està.
No ho està, de garantida?
No està garantit.
Recordeu-me com està el tema de la propietat del Girona ara mateix.
Doncs els Pere Guardiola, a través de la seva empresa,
camp, per cert,
City Football Group, i Ferran Soriano, a través del Manchester City Group, doncs són els dos propietaris del Girona. Evidentment és el City el que mana.
El tant per cent, com el saps o no?
El 49%, més o menys. Després queda un tant per cent molt petit dels petits accionistes.
Però que no està garantit, què vol dir? Que s'ho vendrien aquí? Perquè si no ho controlen ells, ho ha de comprar algú altre. No? Vaja, perdoneu la pregunta,
no,
però...
Sí.
Però vull dir que...
Jo no te la puc respondre,
si no,
no sé si el Borda
que vindrà algú i el comprarà.
No, jo no tinc...
Si no, se l'han de quedar encara que no el vulguin, si no el pots col·locar.
Jo no sé, això que ha dit en Xevi, jo pensava que de cara a la pròxima temporada, vaja, com a mínim continuarà, el que passa que
bé,
no sé...
Però és...
amb quins actors, no? I també penso amb aquesta graderia supletòria que no s'ha fet aquí a Montilí.
Clar,
no,
és que s'han fet moltes coses. I la ciutat esportiva, bé, els camps d'entrenament que són espectaculars.
És que els ingressos per contracte de televisió canvien radicalment.
El que passa és radicalment, però tens la primera temporada tens un bonus de compensació pels equips que baixen de primera a segona, que si tens una mica de sort i encertes amb les inversions de jugadors,
el Villarreal,
tens avantatge respecte a la resta d'equips que competeixen amb tu per pujar a primera. Ara, si no encertes i no puges de seguida al cap d'un any, de segona és difícil pujar a primera.
Sobre un interrogant gegant, aleshores, ara. Sí. Des del punt de vista de la propietat, des del punt de vista de la política esportiva, de direcció esportiva, des del punt de vista de plantilla, no, perquè hi ha jugadors que potser tenen oportunitats per continuar a primera.
Estuani és difícil
no
jugarà
a segona.
Des
del punt de vista de l'entrenador, és a dir, gairebé hem de tornar a refer el club de dalt a baix.
Tot. Bé, Estuani, no sé, està molt content i feliç aquí a Girona.
Tant de bo, eh?
Però això que deia el Bernat, els ingressos del Girona, tot i aquest bonus compensatori,
però igual també serà. Igual el contracte també estipula un preu per primera, un preu per segona.
Ell va dir que no tenia cap clàusula, no? Ni escapatòria, ni que canviés en cas de baixar l'equip a segona divisió.
Doncs, bé, Eduard, hauràs d'estar molt pendent, perquè...
Jo que volia fer un parell de dies de festa, tu.
Comença una pel·lícula nova, no? Per dir-ho d'una manera. Comença una pel·lícula nova, sí. Una etapa nova... El Girona, bé, potser la continuïtat d'aquesta etapa i potser de la mateixa manera que es mantenen els drets esportius l'any que ve es pot mantenir la naturalesa...
Hi ha molts equips que baixen, com el Villarreal, com el Betis, com el Getafe, que han baixat un any i han tornat a pujar.
N'hi ha d'altres com el Saragossa que porten 25 anys intentant-ho. Mira, jo vull acabar de dir una cosa. El Girona és evident que si s'hagués mantingut a primera divisió aquesta temporada, el seu lloc natural és aquest. A l'intentar sempre salvar la categoria. El que passa que tots plegats aquí hem viscut amb un núvol, que hi ha hagut molta gent que s'ha pensat que era el Bayern de Múnich. I el que va fer la temporada passada al Girona va ser excepcional. I el lloc per lluitar al Girona era aquest. El que passa que ningú s'esperava fa dos mesos que el lloc del Girona acabés sent aquest. No sé si m'he explicat bé.
Sí.
Era impensable. Sí, que... Eduard, vaig pujar a entrevistar Eusebio al març i vam parlar de que bona temporada.
Per això jo ara quan us sentia, i no puc replicar-vos, però quan us sentia sobre el moment del canvi d'entrenador, clar, si una caiguda tan bèstia les 10 últimes jornades, en quin moment actues?
En algun.
Ja, no, després de Valladolid,
ja ho he entès. El que volia
és que
em diguis
és igual, no, és igual.
Si quan perds el primer partit, és a dir, la falta de 9 jornades...
potser el tercer, o el quart, o el cinquè, o el sisè.
Després de Valladolid.
Després de Valladolid.
D'acord, aleshores estem parlant de quan queden 3 jornades.
4 quedaven, no?
O...
12 punts, que n'hauràs fet ara, com a molt, 6.
Hauries trencat la dinàmica.
I no et servia de res.
No, haguessis vist alguna cosa diferent.
Sense canviar l'entrenador, el Girona va guanyar el Sevilla, eh? Al cap de
sí, és veritat, és veritat.
Ja, però és que pitjor, sí, però és que pitjor que ho ha fet amb Eusebio seria difícil, ja.
Home, si tu hi creus molt en aquests entrenadors que venen a faltar 3 partits i salven els equips.
No, és que passa moltes vegades.
No és
matemàtic.
I moltes vegades no passa,
garantia,
eh?
I tampoc era cap garantia, però...
En qualsevol cas s'havia de tenir previst aquest escenari.
Clar.
Aquest escenari, des del club, no sé qui és el responsable, però des del club s'hauria de preveure, tenint en compte que la caiguda lliure, com diu l'Eduard, no va ser sobtada.
És que el problema, Ricard,
ja venia en constància.
És que no fas el canvi, però és que a més és que no fas el canvi pel que ens explica tothom, perquè no es tenia clar com.
Clar. Com a mínim,
si tu dius, no, és que Eusebio ni que foti 16 jornades sense guanyar perquè hi crec i us traurà. T'equivoques, però t'equivoques en la decisió.
Doncs aquesta ha estat l'equivocació.
Com a mínim, les alternatives, segons ens diuen des del club, no eren clares. I tampoc hi havia la seguretat.
El director esportiu del club va assumir la responsabilitat de creure en Eusebio fins al final.
Sí.
Com diu el Garriga. Per tant,
doncs va equivocar.
La lectura
ja
correcta. Però aleshores no és l'altre. No és l'altre. Has dit, si com a mínim fos això, és que va ser això.
Sí. Val, si tu m'ho dius, doncs no ho ha llegit bé.
Es va equivocar, no és el verb, perquè potser si hagués fet el canvi tampoc s'hauria acabat d'aquí. No li ha sortit bé.
Objectivament es va equivocar amb Eusebio. Això sí que és objectivament.
Jo això no ho tinc tan clar, veus? No ho tinc tan clar.
Però sí que Eusebio...
Si l'objectiu era mantenir-se la primera i no t'hi has mantingut...
Des del punt de vista del resultadisme... Sí, des del resultadisme es va equivocar. Jo crec que la matització de Campos del Xavi està bé. Perquè, clar, acabem fent totes les lectures des dels resultats.
No, que has baixat, perquè si avui guanyes, doncs mira, si et piten si xiulen el penal i fas el 2-1, te'n vas a Vitoria gairebé amb la permanència a la butxaca.
Sí, sí, la veritat és que la decisió esportiva ha estat la d'anar fins al final i assumir ara les disculpes d'Eusebio, per dir-ho d'una manera, però el descens del Girona.
Em deixeu fer una pregunta. En això de la qüestió accionarial del Girona, preveieu canvis aquest any? O és que no m'ha quedat clar si és aquest any o l'any que ve, perquè si l'escenari aquest que dibuixa el Xavi de tenir una xarxa de bonus de diners, si a més això li sumes el suport d'un club com el City, home, jo crec que...
És una altra història.
És una altra cosa. Però si el City ha de desaparèixer, ho ignoro, eh? És una pregunta pura i dura.
El
que diuen des de dins del club és que no està garantida la continuïtat en els termes que estan ara.
No s'ha de renegociar,
amb el Manchester City, clar, que no,
clar,
és el, no és el mateix l'acord a primera divisió que a segona divisió. S'ha de renegociar, però d'una manera radical, perquè els ingressos baixen exponencialment, també.
Bé, doncs ha estat un compte de fades que ha durat dos anys. Vaja, un any i tres quarts, perquè ha estat un quart de drama i un any i tres quarts de compte de fades, que recordarem sempre per l'experiència i, com deia el Garriga, doncs sospirarem per intentar que tingui un segon capítol. El Girona ja ha estat a primera, ja sap el que és, i falta veure quina plantilla pot configurar per competir a segona divisió.
I és que em resisteixo a posar-li, diríem, aquest llacet com de final de...
De cicle.
De cicle, i que, bé, doncs...
No,
ara veritat. Ja ens centrarem en l'Unigirona. Crec que hi ha uns fonaments i una manera de fer les coses i una experiència que han de servir perquè el Girona sigui un dels candidats de la temporada que ve a tornar a pujar a primera.
Té més opcions de pujar l'any que ve que no les tenia fa dos anys.
És a dir, s'han fet, s'han fet bé les coses. És que, clar, aquest any...
Bé, al final no tant.
El 17 de febrer el Girona va guanyar el Bernabéu amb un gran partit, a més a més.
Per cert, Bernat... Per cert, Bernat, el Girona haurà baixat a segona divisió l'any que puntua el Camp Nou,
sí.
L'any que guanya el Bernabéu,
sí.
L'any que elimina l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei,
i l'any que
és campió de la Supercopa de Catalunya.
Ja sabem que els guions del futbol són tan recargolats que...
El Lleida va guanyar el Barça i el Madrid l'any que va baixar.
Que si un guionista...
És veritat.
Que un guionista no s'atreviria a escriure per falta de credibilitat.
Perdó, Borda, no volia recordar.
No.
I un detallet també per nosaltres, perquè veieu com som. Hem estat tota la transmissió. Sí, li hem de recuperar 7 gols si guanyem de... Sí. Àlex Granella ha dit, no tenia ni idea.
Això també m'ha impactat, perquè vol dir que l'afectació és tan bèstia, que la caiguda lliure és tan pronunciada que és que ni tan sol s'han pensat en que hi ha una remota opció.
Però sí, és més realista Àlex Granell que nosaltres.
És que ells tenien clar que si perdien i guanyava el Valladolid, gairebé el descens era...
Que sí,
era
però bé, una mínima opció. És a dir, no hem vist cor aquestes setmanes estranyes.
Que no.
Garriga.
No fem tota una setmana d'operació. Si vol fer una prèvia divendres...
No, la farem. Però faràs una aposta tan boja que voldràs que el Girona baixi.
No, però... Però tant és que no hi hagi opció que com els futbolistes sàpiguen que n'hi ha. O sigui, una cosa és que l'equip estigui a baix, però per mi és molt impactant que els futbolistes no hagin fet els números per sobre, per dir-ho d'una manera, que tots coincidim en que el Girona ha baixat, però a dia d'avui encara no. És a dir, el posaran a l'horari unificat de la, la permanència. No el posaran en un illot.
Sí, i abans d'acabar, una última cosa. Suposo que ningú veu opció que Eusebio continuï la pròxima temporada.
Ricard, sóc en Francesc, encara estic aquí amb l'Eduard.
Sí.
Deixa'm que et digui una dada. Girona ha guanyat els 9 partits sense tenir la possessió de la pilota, sense guanyar la possessió de la pilota amb el seu adversari.
Home.
Quan amb Eusebio es donava... Significatiu. Quan amb Eusebio es donava la sensació que venia per dominar el partit, per tenir control...
Això sí que a mi em sembla... més una aposta equivocada. És a dir, el moment que Eusebio arriba al Girona és per fer-li un canvi de marxa sobre el que hi havia Machín, per aproximar-se a una idea, però fins i tot et diria que més pròxima allò que la mare o el pare, que és el City, transmet des del futbol de Guardiola. Doncs aquesta dada que dones ara, que el Girona ha guanyat els 9 partits sense tenir possessió, vol dir que
per aquí és on veig una mica una errada, no? Perquè Eusebio venia amb aquesta idea de mantenir el control, de mantenir la pilota, però ha guanyat a partir de la recuperació de pilota, no a partir del control del partit.
Bé, l'altra lectura era la resultadista, i jo crec que aquesta és la profunda. La resultadista depèn de si guanyes o no aconsegueixes els teus objectius, però la profunda és quin objectiu tens a l'hora de dissenyar un pla per un any, i després, quan passes balanç, veus que ets a les antípodes d'allò que hauries volgut. Volies la lluna i ets el sol. Bé, Francesc, Eduard, en tindrem temps per parlar-ne. Xevi,
bon
viatge de tornada.
En Xevi, jo ho tinc aquí al costat.
Sí, bé, tot per si de cas també, que avui és un dia per reflexionar-hi.
Sí.
I molta sort al Girona, com diu el Bernat, la vida continua.
Ens ho hem passat bé, dues temporades.
Ens ho hem passat bé i potser uns ho podem tornar a passar bé. Vinga, Eduard.
Apa, adéu.
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 Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 25.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Hem parlat del Girona i ara toca parlar una miqueta del Barça. Poc, perquè arribarem fins a les 10. Marta, alguna novetat a la zona mixta?
Jordi Alba.
Una duda, però bueno, hoy teníamos un partido con nuestra afición, teníamos que dar la cara, no quedaba otra y creo que bueno, la afición pues ha reaccionado bien dentro de la situación que vivimos. Y agradecer también a la gente que ha venido y nos ha apoyado. Respetar todas las críticas que ha habido y que bueno que habrá en un futuro, no solo por este partido, sino por todas las temporadas hay críticas y bueno, hay que dar la cara en momentos complicados y hoy pues no nos quedaba otra que por lo menos intentar dar la cara aquí en el Camp Nou.
Jordi, ha dicho Sergio que estabais en un agujero negro, hemos visto a Messi especialmente tocado, ni tan siquiera se ha quedado a saludar a la afición, no ha celebrado el segundo gol. ¿Cómo está Leo Messi, tú que eres buen amigo suyo, cómo le ves?
Bueno, como el resto de la plantilla, no cambia por ser Leo ni por ser otro jugador, esto consta de un equipo, es verdad que ha sido una eliminatoria bastante jodida para nosotros, sobre todo bueno, los últimos 45 minutos los 45 de la segunda parte que creo que el Liverpool pues nos pasó por encima y bueno, está claro que hay que respetar todas las críticas justas o injustas y ya está, y no queda otra. Creo que el culé pues habrá de todo, ¿no? Se sentirá pues orgulloso del equipo, otra gente pues mucha gente que no, que dirá que no me da la cara, pero creo que mis compañeros pues en todo momento hemos querido ganar el partido y la eliminatoria sobre todo, y no ha podido ser, no te puedo explicar. Al final creo que nos metieron dos goles rápido en la segunda parte y nos estabilizó, pues hay muchos momentos que se pasan mal dentro de un terreno de juego y nos pasó y bien, es la semana más complicada sin ninguna duda de que hemos pasado aquí, pero creo, repito, que la afición ha estado hoy con nosotros sabiendo que bueno, nos íbamos a encontrar de todo, ¿no?
Jordi, evidentemente la decepción es enorme, ya lo vemos por tus palabras y por tus gestos cuando hablas de lo de Anfield, pero habéis ganado la Liga, tenéis opción de ganar el octavo, el noveno doblete de la historia del club, que le decía a Busquets que se han conseguido la mayoría de dobletes en la historia reciente, y tú eres uno de los jugadores partícipes. Tan mala temporada después de Anfield tampoco sería.
No es mala, pero está claro que sabemos que un partido como el otro día pues nos van a matar, eso lo sabemos, pero seguro que si hubiésemos perdido y no de esa manera también hubiésemos tenido críticas. Es verdad que se ha perdido de una manera que no me lo explico ni yo ni el resto del equipo, porque bueno, una eliminatoria con 3-0 pues es muy difícil que se pierda, y nosotros pues lo hemos hecho. Más jodidos que nosotros seguro que no hay nadie, porque aparte de jugar y dar, bueno, intentar dar la cara, pues cuando no te salen las cosas o por errores pues se pierde una eliminatoria, pues está claro que te vas jodido a casa, yo el primero. O sea, yo llevo aquí de los 7 años y lo que quiero es ganar y partirme la cara por el escudo, y muchas veces pues no te salen las cosas o fallas pases que en otras ocasiones no son goles y en esa ocasión puede ser gol. Y bueno, no te lo explicas, es el momento más jodido porque es una semifinal de Champions, pero nadie elige fallar controles, fallar pases o no meterla en la portería contraria. Eso no, bueno, ellos fueron mejores, en los duelos individuales pues nos superaron y ya está, no hay que, bueno, no te puedo decir más.
Jordi,
doncs Jordi Alba, que com tots els jugadors i com Busquets, que també l'hem sentit tocadíssim.
Com veieu aquesta recta final de temporada?
Doncs,
el doblet pot cicatritzar
la ferida? Jo crec que cal fer una feina ràpida de recuperació mental de l'equip, perquè hi ha una final, que és un títol, que ja sé que no li fa il·lusió gairebé ni als jugadors, pel que sembla. És una copa, la copa el Barça la guanya cada any, gairebé és descompte, però és que serà pitjor anar a Sevilla, jugar contra el València i perdre-la. Per tant, com que el Barça està absolutament capacitat per guanyar-la, crec que s'ha d'intentar, i això passa més que per fer entrenaments, per analitzar tàcticament, per decidir qui substitueix a Suárez, per recuperar el grup anímicament i que es vegin útils i capacitats de tirar endavant un partit que segur que serà difícil, però és que llançar-lo, com tinc sensació, a dia 12 de maig...
Però la plantilla és normal que avui encara estigui una mica
sí,
així i que el públic...
L'any passat les
públic...
sensacions eren similars després sí. de Roma, no? I la final de la Copa va ser potser el millor partit de l'any.
I la final de la Copa va ser també relativament després de Roma.
Jo ho veig multiplicat per dos, ara. Eh?
Multiplicat per dos.
Jo no, no sé
home, perquè és més dur, tinc... perquè ja ves el triple. Clar, que és que aquest any fa més pena tot plegat.
Clar, la pregunta és, clar, si...
Però és que això ja no ens ho trobarem de sobre.
L'any passat era incert i ara tenies la sensació, encara que no la poguéssim confessar, que si arribes a la final era un títol. Com a mínim, jo la tenia i crec que bona part de l'afició.
I el pes a l'afició, si Roma ja anava sobrevolant els nostres caps durant tot l'any, doncs l'any que ve estarem amb Liverpool tot l'any.
I la final contra el València, aleshores, com la veieu?
Doncs...
Bé.
Tu veu, com tu... de guanyar-la o no guanyar-la?
Bé, o d'afrontar-la, o de, home, de com es presenta...
A l'afició li costarà, aniran a València...
Han de passar dues setmanes, eh?
Aniran a Sevilla perquè ja ho tenen comprat, perquè si avui fessin el repartiment d'entrades no en col·locarien ni la meitat, però un cop ets allà, jo crec que aquell dia tothom s'oblida de tot. Borda. Jo recordo l'any passat i va ser una festa.
Ha fet mal?
Molt. Molt, i ha obert un debat intern, que si vols un dia en parlem perquè no tenim temps... Però ha obert un debat intern sobre com actuar, perquè jo crec que hi ha algú que ha detectat una finestra d'oportunitat per fer una intervenció contundent.
Com actuar?
Parles a nivell de club?
De club, d'estructura executiva, de tot. Sí, sí, el debat com a mínim internament està obert.
Però actuar en l'equip o en l'estructura que dius tu?
Actuar en molts àmbits, en l'equip, a la banqueta... Jo crec que s'ha obert una finestra d'oportunitat per analitzar, per exemple, si totes les vaques sagrades
és a dir, actuar,
mereixen la continuïtat o no.
Actuar vol dir fer fora i incorporar gent.
Sí.
La final de Copa...
I establir un pla. I actuar no podria també voler dir analitzar amb una mica de criteri professional per què al Barça li ha passat això i més enllà de decidir carregar-se
no,
gent...
No,
t'ho plantejo a tu, ja. Borda, ho dic, faig una pregunta a l'aire.
Vale.
Anar a analitzar, per exemple, des d'un punt de vista de psicòlegs, de motivadors, és a dir, analitzar per què mentalment hi ha hagut aquest bloqueig a Roma i a...
Doncs mira,
perquè els jugadors són bons.
Doncs en tindrem temps, perquè ens en queda un parell de TTs i per parlar d'això, i haurem de veure, perquè els programes de Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, el Tot Costa, el Catalunya Migdia, el Tot Gira, estaran pendents de tot el que pugui passar en aquestes pròximes hores i en aquests pròxims dies. Jo us he de dir que estic una mica preocupat i encara tinc la sensació que és un moment molt desconcertant que no hem viscut prèviament.
El Ricard està espantat perquè veu que una excavadora està sí, fent un forat també a la gespa del Camp Nou. I jo t'ho explicaré molt ràpidament.
Literalment?
Sí, literalment. Ah. A la porteria que ha defensat a la segona meitat el Getafe. La temporada ha acabat al Camp Nou pel Barça, però no ha acabat per l'activitat esportiva. I dissabte que ve, a 2:45 de la tarda, aquí juga la final d'una competició europea de rugbi, que hi participaran els dragons catalans contra els Wigan Warriors, i estan fent els forats per posar els pals de rugbi.
Doncs molt bé. El Barça de bàsquet, per cert, li va millor que el de futbol, Jaume?
Sí, ha guanyat 79-82, però ha deixat una imatge que se'n parlarà els pròxims dies. El primer quart, Kevin Serafin ha estat substituït per Pesic, que li ha dit alguna cosa quan anava a la banqueta. La discussió ha continuat, Serafin l'ha contestat i en un moment Pesic l'ha enviat directament a la banqueta. Ja no ha tornat a jugar més i hi ha hagut aquest episodi i hi ha una mica de nervis.
Oriol ha jugat,
Sí.
Ho dic perquè ningú no es preocupi, que Oriol està bé, que no va poder atendre'ns per causes alienes a la seva voluntat i que avui ha jugat amb el Barça de bàsquet. L'efecte Costa.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Jordi, un parell de minuts. Vols parlar del Girona?
Sí, més que del Barça, per la veritat, avui no dona per gaire. Ja hem escoltat a tothom que hem de passar pàgina. Doncs vinga, passem pàgina.
La reflexió sobre el Girona.
Estic bastant en la... Ho lamento dir que estic bastant en la línia del Garriga. Jo crec que el tram final donava prou símptomes de frenada diria que fins i tot de bloqueig com per haver pres alguna decisió abans. De fet, aquell famós dia, ara no recordo després de quina derrota, que estem tot el dia pendents de la reunió, de si...
Valladolid, no?
És després de Valladolid, sí. Jo, sincerament, aquell dia em va costar bastant entendre i desconec qui va tenir més pes en la decisió, si va haver unanimitat, però a mi em va sorprendre bastant perquè l'equip donava uns símptomes terribles i també estic d'acord amb el Borda que Eusebio sembla un entrenador, que no dic que sigui mal entrenador, simplement dic que sembla millor remant en vent a favor que no en contra, i era evident que la cosa s'havia posat en vent molt en contra.
Doncs queden 15 dies per la final de Copa. Estarem recuperats? Ho viurem diferent?
Sí, home, sí.
Ara m'agrades.
Jo... Sí, home, no crec que fem una rua, vaja, a mi em sorprendria...
No cal, tampoc.
Jo les detesto profundament, però com que llavors d'aquí dos dies començarem el debat
jo,
de...
Jo em conformo amb que el Barça vagi a competir amb la sensació que va a jugar-se un títol important
de la temporada. Jo, no, és que d'això no en tinc cap dubte, perquè si alguna cosa ha demostrat aquest equip és fam competitiva. Una altra cosa és que tingui nivell per guanyar la Champions. Però, bé, no sé, l'emprenyada de Messi ens marca el camí en aquest cas i jo crec que no voldrà acabar la temporada amb aquest mal rotllo. Ara veurem amb qui hi arribem, perquè potser hem de jugar tu i jo.
Ja veurem com va el tema Coutinho.
Per cert, molt ràpid, m'he incendiat quan ha sortit Semedo i no Riqui Puig. Si ni avui, escolti... És igual.
Escolti, recorda que la setmana que ve tenim final de Champions a la TDT, Barça Olímpic de Lió.
Aquest pas serà l'única alegria del final de temporada.
I serem. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify. iTunes, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.